Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Quim Torra descarta convocar eleccions ni immediates ni de cara al 2020. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en què també ha avançat que no optarà a la reelecció. Montse Manent.
El president de la Generalitat ha admès, però, que la decisió no depèn només d'ell, malgrat ser efectivament una prerrogativa únicament seva.
També vivim uns temps en els que les coses tampoc depenen exclusivament del dit del president de la Generalitat, sinó dels entorns, de les situacions, etc. Jo el que podria... Avui descarto completament qualsevol avançament electoral.
7 de cada 10 catalans voldrien un referèndum d'autodeterminació com a solució de la crisi a Catalunya, mentre que tan sols 3 de cada 10 el defensen a l'Estat espanyol.
Pel govern català, les dades que s'extreuen d'aquest nou CEO presentat obliguen el govern espanyol a seure a la taula de negociacions. Així s'ha pronunciat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Cal que la classe política prenguem nota d'aquestes dades. No ens cansarem de reclamar un apropament que ens permeti seure en una taula a escoltar i a ser escoltats. Reclamem de nou el govern en funcions del senyor Pedro Sánchez, altura democràtica per desencallar un conflicte que només se solucionarà des de la política.
A Lleida, els treballadors de SADA aturen el tancament de l'escorxador.
Demà signarà l'acord amb l'empresa després que l'Assemblea de Treballadors ha ratificat aquest dijous el preacord proposat que passa per la reubicació d'un 25% de la plantilla.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
En els propers dies es prendrà la decisió sobre quins treballadors seran reubicats i quins no. Xavier Perelló, coordinador general d'UGT FICA Terres de Lleida, és membre de la comissió negociadora.
El que està és pensant i decidint, i per tant, des d'aquests dos o tres dies de decisió i acabat sí que ja sabrem exactament qui reubique o qui està disposat a canviar de ciutat.
11 municipis catalans reben el distintiu Soc Smart concedit per la Generalitat i que reconeix l'ús de la innovació tecnològica per millorar la vida dels seus ciutadans.
A Manresa tenen fanals intel·ligents que estalvien energia, així ho ha explicat a la xarxa el seu alcalde Valentí Junyent.
Doncs s'activa en determinats racons de la ciutat en funció de detectar la presència d'algun ésser humà, per dir-ho així, i per tant no gastar llum innecessàriament des de les 7 de la nit a les 7 del matí en espais que no tenen una activitat important.
En cultura, el Centre Cultural de Terrassa exposa a partir d'avui per primera vegada a l'Estat els gravats desastres de la guerra de Francisco de Goya, propietat de la Fundació Mafre.
Són 80 gravats amb els quals el pintor aragonès va voler denunciar el sense sentit i la brutalitat de la guerra de la independència.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Sens dubte, una de les exposicions de l'any a Terrassa que es podrà veure fins al 9 de febrer. Escoltem a Leire Bozal, la conservadora de col·leccions de la Fundació Mafre.
En Goya... No hay un sentimentalismo, no hay una anécdota, no hay ni siquiera un juicio. Es decir, no hay unos que sean vencedores y otros que sean vencidos. No hay unos que son los héroes y otros que no lo son.
Ports en bàsquet, demà el Força Lleida té un examen d'alt nivell.
Els lleidatans s'enfronten al potent Guipúzcoa al Barris Nord.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Tarda de dijous, meteorològicament parlant, tranquil·la, a l'espera d'un canvi important en el temps de cara a demà divendres que ens portarà a parlar de precipitacions generals. Avui, però, el que queda tarda, el cel romandrà mig ennuvolat per aquests núvols que ens han acompanyat les últimes hores, núvols mitjans i alts que a estones enteranyinen el cel. No esperem precipitació i la temperatura màxima avui quedarà semblant o lleugerament més alta que l'enregistrada ahir dimecres. Demà, de matinada, augment de la nuvolositat, a mig matí el cel i estarà cobert arreu. Precipitacions que afectaran qualsevol punt del territori, tot i que el matí serà més dispersa, tot i que quedarà concentrada al terç nord i al litoral i al perlitoral. Es generalitzarà a la tarda, serà feble, moderada, tot i que al final del dia, a punts de litoral, podria ser puntualment forta, fins i tot en alguns moments acompanyats de tempesta i també d'algun gra de calamarsa. En general, acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i puntualment abundants. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres al Pirineu, a la resta del país, entre els 1.500 i 1.600 metres aproximadament. Al final del dia quedarà restringida als 2.000 metres arreu. La temperatura mínima demà més alta, la màxima no experimentaria gaires canvis. El vent bufarà de component sud en alguns moments de caràcter fort. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Fins ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments no coneixem accidents ni avaries que compliquin més la circulació, però tal com observem per càmeres, en aquests moments hi ha les retencions habituals d'hora punta, que no són poques. En destaquem les més remarcables. A la zona del Vallès, la C-58 presenta retencions de 4 quilòmetres a l'altura de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona, i també aturades a Ripollet i Sant Quirze del Vallès en sentit Sabadell de sortida de Barcelona. També d'aquesta zona del Vallès, aturades, tal com observem per càmeres, a la C-17 a Mollet del Vallès i a l'autopista P7 i B30 a Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud. També destaquem en aquests moments a la mateixa autopista AP7, circulació lenta a la zona del Papiol en sentit Tarragona, i de la zona del Baix Llobregat aturades també a la B23, a la zona del Papiol, un tram de 4 quilòmetres per enllaçar amb l'autopista P7 en sentit sortida, i també en sentit d'entrada a la mateixa autopista del Baix Llobregat, circulació lenta per entrar a l'avinguda Diagonal, un tram de 3 quilòmetres. Acabarem situats a les rondes, on hi ha complicacions sobretot a la ronda litoral al llarg de gairebé tot el seu recorregut en sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a la B20, també complicacions entre la Diagonal i Roquetes, també en sentit Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president Quim Torra descarta convocar ara per ara unes noves eleccions, ni immediates ni de cara al 2020. Ho ha dit en una entrevista a RAC1, en què ha admès, però, que la decisió no depèn només d'ell, malgrat ser efectivament una prerrogativa únicament seva. El president ha assegurat també que no optarà a la reelecció i que en aquests moments no donaria suport a una investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.
En una entrevista a RAC1, Torra ha afirmat que aquesta és la seva decisió, però ha reconegut que les coses poden canviar i està condicionades per les situacions i l'entorn.
També vivim uns temps en els que les coses tampoc depenen exclusivament del dit del president de la Generalitat, sinó dels entorns, de les situacions, etc. Jo el que podria avui descarto completament qualsevol avançament electoral.
El que sí que ha volgut deixar clar és que quan hi torni a haver eleccions, ell no serà candidat a la presidència de la Generalitat. I ha afegit que en aquest any i mig, que d'ençà que és president, no s'ha plantejat mai dimitir. Pel que fa a la investidura de Pedro Sánchez, ara mateix s'ha mostrat contrari a donar-li suport i ha demanat als republicans que no donin un xec en blanc si no hi ha una proposta concreta per Catalunya al darrere.
Les paraules del president han estat motiu de valoracions. Qui celebra que Quim Torra no es plantegi convocar eleccions anticipades és la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria.
Marín considera que un avançament electoral només generaria més inestabilitat. Per aquest motiu, la presidenta de la Diputació ha celebrat les declaracions de Torra, a qui exigeix que es posi a treballar per tots els ciutadans.
Una certa estabilitat jo crec que sempre és positiva. El que necessitem és que realment els polítics, no?, ens concentrem en allò que hem de fer, que és governar. Quan abans el govern de Catalunya decideixi treballar en benefici dels ciutadans, molt millor, i si això es produeix de forma immediata, no seré jo la que critiqui que tothom faci allò per al qual ha estat escollit per part de la ciutadania.
L'alcaldessa de l'Hospitalet demana a Torra, però, que acabi amb la paralització del govern, que diu manté congelats molts projectes.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
7 de cada 10 catalans voldrien un referèndum d'autodeterminació com a solució de la crisi a Catalunya, mentre tan sols 3 de cada 10 el defensen a l'estat espanyol. Són algunes de les dades que s'extreuen d'un nou CEO presentat avui, que també assenyala que 8 de cada 10 catalans demanen diàleg.
Més del 80% dels catalans pensa que el diàleg és la millor opció per encarar la crisi entre Catalunya i la resta d'Espanya. En concret, el 42% considera que ha de ser una negociació sense condicions i gairebé el 40% pensa que ha de ser un diàleg dins de la Constitució. Pel que fa a les xifres, a la resta de l'Estat defensen el diàleg prop d'un 70%, mentre que el 23% prefereix Maduro. Pel govern català, les dades obliguen el govern espanyol a seure a la taula de negociacions. Així s'ha pronunciat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Cal que la classe política prenguem nota d'aquestes dades. No ens cansarem de reclamar un apropament que ens permeti seure en una taula a escoltar i a ser escoltats. Reclamem de nou al govern en funcions del senyor Pedro Sánchez altura democràtica per desencallar un conflicte que només se solucionarà des de la política.
Sobre la pregunta del referèndum com a solució a la crisi catalana, 7 de cada 10 catalans el defensen, mentre que la resta de l'Estat la xifra baixa fins al 30%. Tot i això, gairebé la meitat dels espanyols acceptarien el resultat d'un referèndum acordat i, finalment, en aquesta nova enquesta, el sí tornaria a fregar el 50% enfront al 41%, en contra de la independència.
La Fiscalia estudia impugnar que s'investigui a diversos periodistes per les filtracions del sumari del cas dels CDRs empresonats en l'operació Judas.
La fiscal general de l'Estat, María José Sagarra, ho ha avançat aquest dijous després que ahir un tribunal de Madrid anunciés la imputació a 12 periodistes de 8 mitjans de comunicació diferents per suposada revelació de secrets en les filtracions del cas dels CDRs empresonats des del passat mes de setembre, quan encara estava sota secret de sumari. La investigació als periodistes es va iniciar amb la petició de les defenses dels detinguts. L'Audiència Nacional, però, no va acceptar l'obertura d'una peça separada i va reemetre el cas dels jutjats de Madrid.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Lleida, els treballadors de SADA han aconseguit finalment aturar el tancament de l'escorxador. Els sindicats signaran demà l'acord amb l'empresa després que l'Assemblea de Treballadors ha ratificat aquest dijous el preacord proposat, que passa per la reubicació d'un 25% de la plantilla. La proposta ha estat aprovada per unanimitat. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així, els treballadors accepten la proposta de l'empresa de que un 25% de la plantilla sigui reubicada en altres plantes, que és la disponibilitat que hi ha. Els que ho facin rebran una ajuda de 2.000 euros per la mudança i 600 durant el primer any per ajudar amb el lloguer. A més, els treballadors que siguin reubicats tindran fins a l'abril per decidir si continuen amb aquesta situació o s'acullen a la indemnització per acomiadament improcedent. En els propers dies es prendrà la decisió sobre quins treballadors seran reubicats i quins no. Xavier Perelló, coordinador general d'UGT CICA Terres de Lleida, és membre de la comissió negociadora.
El que està és pensant i decidint, i per tant des d'aquests dos o tres dies de decisió i acabat sí que ja sabrem exactament qui reubica o qui està disposat a canviar de ciutat.
Els que ho decideixin podran optar a anar als centres de treball de València, Canàries i Sevilla, entre d'altres. El termini per prendre una decisió acaba el 30 de novembre, segons ha explicat Perelló, que ha manifestat que aquest divendres hi haurà la firma de l'acord amb l'empresa.
Sarrià de Ter diu prou a la pudor que genera la paperera Hinojosa. L'Ajuntament del municipi del Gironès sancionarà l'empresa i els veïns l'han denunciat a la Fiscalia Provincial. L'alcalde Narcís Fajula ho ha explicat al Next Matí de la xarxa.
Ja fa 3 anys que Sarrià de Ter suporta les males olors de la papereria Hinojosa. En un primer el consistori va parlar amb els directius per solucionar-ho. De fet, l'empresa presentarà abans que acabi el mes un pla nou per acabar amb el problema, però com que res no ha canviat, el consistori passa a l'acció. Han posat el cas en mans d'advocats per reclamar judicialment. L'alcalde, Narcís Fajula, ha avançat a la xarxa que si no ho solucionen, el sancionaran.
Ja no estem disposats a aguantar més. Vull dir, aquest 30, si els nostres enginyers i tècnics no veuen clar que el termini d'execució de les pudors per poder-los mitigar és immediat, ja procedirem a l'execució de sancions i després judicialment hem de mirar exactament on te podem abarcar, però haurem també d'anar-hi directament.
Els veïns han iniciat una bateria d'al·legacions a la llicència ambiental i fins i tot una denúncia a la Guàrdia Civil i davant la Fiscalia Provincial de Girona per contaminació industrial i ambiental.
El síndic de Greuges alerta de les sonades i espectaculars deficiències dels plans d'emergència nuclear, Ascó i Vandellós. Així les qualifica Rafael Ribó en l'informe presentat aquest matí al Parlament de Catalunya i que ja va avançar ara fa unes setmanes amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Terres de l'Ebre.
Bona tarda. Valoració positiva del simulacre del Pla Penta d'Emergència Nuclear Exterior de Tarragona a la central nuclear d'Ascó, que s'ha dut a terme avui, i ha participat el Centre de Coordinació Operativa situat a la subdelegació del Govern a Tarragona, el Consell de Seguretat Nuclear i diversos grups d'actuació del Pla d'Emergència. El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabater, ha valorat positivament la capacitat de resposta i la coordinació entre tots els actuants, tot i que encara cal fer un anàlisi detallat dels resultats. Aquest simulacre se suma al que ja se va fer el passat 15 d'octubre i el proper se farà la segona quinzena del mes de desembre en un dia no feiner per comprovar els temps de resposta en un dia festiu. L'objectiu és millorar la resposta coordinada entre administracions davant d'una situació d'emergència, avaluant les diverses àrees per tal de treballar en la seva constant millora.
I encara a les Terres de l'Ebre, els veïns del Poble Nou del Delta i Sant Carles de la Ràpita estan en peu de guerra per reclamar millores a la carretera que uneix els dos municipis. L'anomenen la carretera de la vergonya. Diumenge han convocat una marxa lenta per fer sentir la seva veu. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Les reivindicacions dels veïns del Poble Nou del Delta i de Sant Carles de la Ràpita es faran efectives aquest proper diumenge, dia 24, en una marxa lenta en aquest tram de carretera. Coneix aquestes dues poblacions, el Poble Nou, terme municipal d'Amposta, i la Ràpita, una carretera que doncs, suporta el volum de més de 1.300 vehicles diaris durant l'hivern i molts més durant l'estiu, ja que és la connexió entre la part de la Nacional 340 i la platja dels Eucaliptus del Trabucador al Delta de l'Ebre. Els veïns venen reivindicant des de fa temps que s'arregli aquesta carretera, una carretera perillosa degut a que és molt estreta i banda hi ha arrossals i també doncs, diferents séquies i canalets. La marxa començarà a les 10:30 del matí a l'aparcament de la Marina de Sant Carles de la Ràpita, des d'on sortirà, com dèiem, en marxa lenta fins a la platja del Trabucador. D'aquesta manera es vol fer doncs, patent el malestar dels veïns d'aquesta zona que des de fa anys reivindiquen la millora d'aquesta carretera.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
11 ajuntaments han rebut per primera vegada els distintius Soc Smart concedits per la Generalitat i que reconeixen l'ús de la innovació tecnològica per millorar la vida dels seus ciutadans. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, els ha lliurat en el marc de la Smart City Expo World Congress que s'està fent a l'Hospitalet de Llobregat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali.
Soc l'Ari i he vingut per acompanyar-vos en aquest viatge a la ciutat del futur.
Ja ho heu sentit, Ari, una robot humanoide, ha presentat l'acte en què Esplugues de Llobregat, Igualada, Lloret de Mar, Manresa, Mollerussa, Sabadell, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa i Viladecans han rebut el distintiu Soc Smart. La regidora de Tecnologia de Terrassa, Ona Martínez, ha explicat a la xarxa el projecte agarenc pioner a l'Estat.
És Terrassa Energia Intel·ligent, el TEI que li diem, que és pioner a nivell de l'Estat en treballar l'eficiència energètica i, per tant, combatre la crisi climàtica. Estem especialment orgullosos d'aquest projecte.
A Manresa tenen fanals intel·ligents que estalvien energia. Ho ha explicat el seu alcalde, Valentí Junyent.
Doncs s'activa en determinats racons de la ciutat en funció de detectar la presència d'algun ésser humà, per dir-ho així, i per tant no gastar llum innecessàriament des de les 7 de la nit a les 7 del matí en espais que no tenen una activitat important.
Moltes ciutats fan servir les tecnologies per votar consultes o pressupostos municipals.
Augmenten fins a 9 els membres el nombre de detinguts en diversos municipis del Segrià i l'Urgell en el macrooperatiu antidroga que es va dur a terme ahir en diversos Barcelona, Lleida, Aragó i Balears.
En total, l'operatiu s'ha tancat amb 33 detinguts i la confiscació de diferents quantitats de drogues com cocaïna, haixís, èxtasi i marihuana.
L'Ajuntament de Reus ha de modificar els punts de l'ordenança de civisme referents a la mendicitat i la nuesa per adequar-la a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que els exigia més concreció en el redactat. Entre d'altres qüestions, aquesta ordenança vol prohibir la mendicitat que respongui a una estructura organitzada i que impliqui menors o discapacitats. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda, l'equip de govern de Reus ja ha introduït l'obligació de remullar les miccions dels gossos al carrer i la prohibició de circular per la vorera amb vehicles de mobilitat personal, entre els quals els patinets elèctrics. Tot plegat se sotmetrà a debat i a votació al proper ple municipal el divendres 29 de novembre. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de l'Ajuntament de Reus.
El motiu d'aquesta modificació, com hem dit abans, és concretar, donar major concreció a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, reitero, no qüestiona l'ordenança de civisme, no qüestiona que hi hagi una prohibició de la mendicitat, sinó que el que hem d'intentar és regular i evitar qualsevol forma de mendicitat que pugui afectar menors, persones amb discapacitats o que pugui venir d'estructures organitzades.
El text final apunta que no es permet la mendicitat de forma agressiva, insistent o intrusiva envers els vianants i que no es pot anar nu o amb el tors nu per la via pública o espais públics, a excepció d'on estigui expressament autoritzat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La gala d'entrega dels guardons gastronòmics més prestigiosos, les estrelles Michelin, ha reconegut a 3 nous restaurants catalans, la Urt i els 5 Sentits de Barcelona i el Deliranto a Salou. Mentre que el restaurant Angle de Jordi Cruz ha sumat la segona estrella, l'han perdut 4 restaurants i els altres han mantingut la que tenien. Com dèiem, un dels restaurants reconeguts amb una estrella per primer cop ha estat el Deliranto del xef Josep Moreno a Salou. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest dimecres s'ha presentat la guia Michelin d'Espanya i Portugal 2020. Diferents restaurants han sigut els afortunats, però al nostre territori també ha arribat una estrella. En aquest cas, el restaurant Deliranto de Salou, que se n'ha emportat una. Amb el xef José Moreno han aconseguit aquest reconeixement molt celebrat per tot el personal de l'establiment. Es tracta d'un reconeixement que només pocs restaurants reben i per això a Salou estaven molt satisfets. Consideren que s'ha fet molt bona feina i que això suposa reforçar la marca Salou.
Demà el Banc dels Aliments engega una nova edició del Gran Recapte de Catalunya. Es tracta d'una de les cites solidàries anuals. Al llarg de tot el cap de setmana, prop de 30.000 voluntaris recolliran menjar durant dues jornades en diversos supermercats i establiments catalans. A Osona hi haurà 52 punts de recollida perquè tothom pugui fer la seva aportació. El 9FM, Adrià Millán.
Centelles, les Masies de Voltregà, Malla, Manlleu, Roda de Ter, Taradell, Tona, Torelló, Vic, Prats de Lluçanès i Folgueroles com a novetat són els municipis on estaran situats divendres i dissabte els 52 punts de recollida del Gran Recapte. Xavier Ferrés, vicedelegat del Banc d'Aliments a Osona, explica que cada any hi ha més voluntaris, però que malauradament també augmenta la taxa de pobresa a Catalunya.
L'any passat les xifres ratllaven els 100.000 quilos. Per poc no arribàvem als 100.000 quilos, 99.000 i escaig, no? Això és una progressió important. Igual que, malauradament, puja la xifra de persones que ho necessiten, perquè moltes vegades ens plantegem si puja, si baixen les necessitats, i llestimosament no baixen, estan pujant.
A Osona hi ha al voltant de 5.000 persones que reben ajuda del Banc d'Aliments. Oli, conserves, llet, farina, sucre, aliments infantils, arròs o brou en pack són alguns dels productes més demandats. A hores d'ara, el ritme d'inscripcions de voluntaris és bo. Tot i això, encara hi ha torns per cobrir a cadascun dels municipis, sobretot a Torelló, un lloc on el vicedelegat del Banc d'Aliments a Osona considera que cal fer una crida especial.
En cultura, el Centre Cultural de Terrassa exposa a partir d'avui per primera vegada a l'Estat els gravats Desastres de la Guerra de Francisco de Goya, propietat de la Fundació Mafra. Són 80 gravats amb els quals el pintor aragonès va voler denunciar el sense sentit i la brutalitat de la Guerra de la Independència. Un treball que el va convertir en una icona de la modernitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Sens dubte, una de les exposicions de l'any a Terrassa que es podrà veure fins al 9 de febrer. Escoltem a Leire Bozal, la conservadora de col·leccions de la Fundació Mafre.
En Goya no hay un sentimentalismo, no hay una anécdota, ni siquiera un juicio. Es decir, no hay unos que sean vencedores y otros que sean vencidos. No hay unos que son los héroes y otros que no lo son, sino que todo el mundo sufre por igual. Todo el mundo, o sea, todos podemos ser el otro.
Són 80 làmines titulades i numerades, gravades a l'aiguafort amb algunes aportacions de punta seca i aigualida, estampades amb tinta negra. Se'n van fer 7 edicions i posteriorment es van trencar les planxes. La de Mafre correspon a la quarta, que compta amb 275 exemplars repartits arreu del món. El MoMA, el Metropolitan i el Pompidou són alguns dels museus que en conserven.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, demà el Força Lleida té un examen d'alt nivell.
La vista del potent Guipúzcoa al Barris Nord és una revàlida per l'equip i pel tècnic Jorge Serna, que va presentar la seva dimissió la passada setmana després de la desfeta Granada, però que el club no li ha acceptat. Escoltem l'entrenador de l'equip lleidatà.
Como no necesito esto para comer, si veo cosas repetidamente que no me gustan y no soy capaz de transformarlas en los entrenamientos y no me veo identificado, pues alguien tiene que moverse y me muevo yo sin problema. Lo que no va a estar es amarrado, ¿no? Agarrado a la silla como... Lo que nosotros trabajamos para el fin de semana competir a... y que haya transferencia a lo que hemos hecho, ¿no?
L'esquiadora barcelonina Astrid Fina, distingida amb la Real Orden del Mérito Deportivo.
Astrid Fina ha estat guardonada a la categoria de medalla de bronze després de quedar tercera als Jocs Paralímpics de Corea del Sud 2018, convertint-se d'aquesta manera en la primera medallista paralímpica espanyola en snowboard. També ha estat premiada la catalana Silvana Mestre, que durant uns anys va ser seleccionadora espanyola d'esquí de secs i responsable d'esquí alpí en el Comitè Paralímpic Internacional.
A l'hoquei Lliga Femenina, el Palau de Plegamans segueix la seva ratxa triomfal abans de viatjar a França.
Les de Miquel Busquets s'imposen per 6-1 al Vilanova i mantenen un expedient immaculat amb 9 victòries en 9 partits. Les vallesanes són líders ara amb 8 punts més que el Gijón, mentre que les del Garraf es mantenen quartes per la cua.
En hoquei patins, el Reus s'imposa al Lleida.
Els del Baix Camp van patir per imposar-se per 2-1 als lleidatans. Els del Baix Camp sumen un nou triomf que els catapulta a la cinquena plaça, mentre que els llistats segueixen vuitens. A la propera jornada, els d'Albert Folguera rebran el Barça, mentre que els tarragonins visitaran les Comes d'Igualada. Mentre que demà divendres es tancarà la novena jornada de l'hoquei Lliga amb el partit entre el Girona i l'actual líder, el Liceu de la Corunya.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Entra al web cido.diva.cat i podràs accedir a la informació oficial que afecta l'àmbit territorial de Catalunya. Ajuts i subvencions, licitacions, oposicions i borses de treball, normativa del teu municipi, convenis col·lectius i molt més.
Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. cido.diva.cat. Diputació de Barcelona.
El 23 i el 24 de novembre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta de Josep Pons, ens aproparà la història de les misterioses set portes del castell de Barbablava a través de l'obra de Bartók.
Obriran el programa les danses hongareses de Brahms i les eslaves de Dvořák.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sants del fari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Això ens deia Caterina Albert ara fa 100 anys.
Hola, Judit, què ens portes avui?
Mira, avui he triat dites que parlen de gent que no hi toca gaire.
Ah, com aquell que no gira pas rodó?
Exacte, sí, o aquell d'allà. Està ben tocat del bolet.
I l'altre, que està com una campana.
Un que deia molt a casa. Li falta una feixina.
A casa, mira, a casa ho deien diferent. Recordo que es deia... En aquest li falta una cuita.
No havia sentit a dir allò de... En tal no hi és tot?
I tant, si ho havia sentit. I aquell que en balla més que no en toquen?
Un de bonic. El beneitor d'en Xirau mai no sap de què se les au.
En sé un de molt llarg que, mira, diu... El tió de Sant Celoni diu que mai no el va temptar cap dona ni cap dimoni. Més també cal dir, bebot, que el públic no hi era tot.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Torra descarta convocar eleccions ni immediates ni de cara a l'any que ve. Ho ha dit en una entrevista a RAC1, en què també ha avançat que no optarà a la reelecció. Montse Manent.
El president de la Generalitat ha admès, però, que la decisió no depèn només d'ell, malgrat ser una prerrogativa únicament seva.
També vivim uns temps en els que les coses tampoc depenen exclusivament del dit del president de la Generalitat, sinó dels entorns, de les situacions, etc. Jo el que puc dir avui, descarto completament qualsevol avançament electoral.
7 de cada 10 catalans voldrien un referèndum d'autodeterminació com a solució de la crisi a Catalunya, mentre que tan sols 3 de cada 10 el defensen a l'estat espanyol.
Pel govern català, les dades que s'extreuen d'aquest nou CEO presentat obliguen el govern espanyol a seure a la taula de negociacions. Així s'ha pronunciat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Cal que la classe política prenguem nota d'aquestes dades. No ens cansarem de reclamar un apropament que ens permeti seure en una taula a escoltar i a ser escoltats. Reclamem de nou el govern en funcions del senyor Pedro Sánchez, altura democràtica per desencallar un conflicte que només se solucionarà des de la política.
Els treballadors de SADA aturen el tancament de l'escorxador de Lleida.
Demà s'assignarà l'acord amb l'empresa després que l'Assemblea de Treballadors ha ratificat aquest dijous el preacord proposat, que passa per la reubicació d'un 25% de la plantilla.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
En els propers dies es prendrà la decisió sobre quins treballadors seran reubicats i quins no. Xavier Perelló, coordinador general d'UGT FICA Terres de Lleida, és membre de la comissió negociadora.
El que està és pensant i decidint, i per tant, des d'aquests 2 o 3 dies de decisió i acabat sí que ja sabrem exactament qui reubica o qui està disposat a canviar de ciutat.
11 municipis catalans reben el distintiu Soc Smart, concedit per la Generalitat i que reconeix l'ús de la innovació tecnològica per millorar la vida dels seus ciutadans.
A Manresa tenen fanals intel·ligents que estalvien energia. Així ho ha explicat a la xarxa el seu alcalde, Valentí Junyent.
Doncs s'activa en determinats racons de la ciutat en funció de detectar la presència d'algun ésser humà, per dir-ho així, i per tant no gastar llum innecessàriament des de les 7 de la nit a les 7 del matí en espais que no tenen una activitat important.
En cultura, el Centre Cultural de Terrassa exposa a partir d'avui i per primera vegada a l'Estat els gravats Desastres de la Guerra de Francisco de Goya, propietat de la Fundació Mafre.
Són 80 gravats amb els quals el pintor aragonès va voler denunciar el sense sentit i la brutalitat de la Guerra de la Independència.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Sens dubte, una de les exposicions de l'any a Terrassa que es podrà veure fins al 9 de febrer. Escoltem a Leire Bozal, la conservadora de col·leccions de la Fundació Mafre.
En Goya no hay un sentimentalismo, no hay una anécdota, no hay ni siquiera un juicio. Es decir, no hay unos que sean vencedores y otros que sean vencidos. No hay unos que son los héroes y otros que no lo son.
I és en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Tarda de dijous, meteorològicament parlant, tranquil·la, a l'espera d'un canvi important en el temps de cara a demà divendres que ens portarà a parlar de precipitacions generals. Avui, però, el que queda tarda, el cel romandrà mig ennuvolat per aquests núvols que ens han acompanyat les últimes hores, núvols mitjans i alts que a estones enteranyinen el cel. No esperem precipitació i la temperatura màxima avui quedarà semblant o lleugerament més alta que l'enregistrada ahir dimecres. Demà, de matinada, augment de la nuvolositat, a mig matí el cel ja estarà cobert arreu. Precipitacions que afectaran qualsevol punt del territori, tot i que el matí serà més dispersa, tot i que quedarà concentrada al terç nord i al litoral i al prelitoral. es generalitzarà a la tarda, serà feble, moderada, tot i que al final del dia, a punts de litoral, podria ser puntualment forta, fins i tot en alguns moments acompanyats de tempesta i també d'algun gra de calamarsa. En general, acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i puntualment abundants. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres al Pirineu, a la resta del país amb entre els 1.500 i 1.600 metres aproximadament. Al final del dia quedarà restringida als 2.000 metres arreu. La temperatura mínima demà més alta, la màxima no experimentaria gaires canvis. El vent bufarà de component sud en alguns moments de caràcter fort. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara amb alguns punts complicats, sobretot en el cas de l'autovia 2, on recordem a causa d'un accident a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Martorell, queda encara un carril tallat. Això continua complicant força el trànsit en aquesta zona, afectant bàsicament el trànsit de sortida de Barcelona a l'autovia 2. Ara podríem dir que tenim un tram de l'antídot en retencions pràcticament des de l'Hospitalet fins a Cornellà, quasi tocant Sant Joan d'Espí, i a partir d'aquí torna a haver-hi aturades tocant fins a Sant Feliu, quasi ja que fins a Sant Vicenç dels Horts en aquesta direcció, com comentàvem. A la resta de vies destaquem, per exemple, encara l'antídot, amb algunes aturades a la C58 a Ripollet i a Montcada en sentit Barcelona, per la zona de Badia de Vallès en sentit Terrassa, també en el cas de la C60, l'últim tram de tots, entre Argentona tocant a Mataró, en direcció a la costa també. I les dues rondes, tot i que han millorat una mica, encara amb força volum a les dues, en sentit Besòs, la ronda de dalt entre l'Hospitalet i Vallcarca, i la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El president Quim Torra descarta convocar ara per ara unes noves eleccions, ni immediates ni de cara a l'any que ve. Ho ha dit en una entrevista a RAC1, en què ha admès, però, que la decisió no depèn només d'ell, malgrat ser efectivament una prerrogativa únicament seva. El president ha assegurat també que no optarà a la reelecció i que en aquests moments no donaria suport a una investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.
En una entrevista a RAC1, Torra ha afirmat que aquesta és la seva decisió, però ha reconegut que les coses poden canviar i estar condicionades per la situació i l'entorn.
També vivim uns temps en els que les coses tampoc depenen exclusivament del dit del president de la Generalitat, sinó dels entorns, de les situacions, etc. Jo el que podria, avui, descarto completament qualsevol avançament electoral.
El que sí ha volgut deixar clar és que quan hi torni a haver eleccions, ell no serà candidat a la presidència de la Generalitat i ha afegit que en aquest any i mig que d'ençà que és president no s'ha plantejat mai dimitir. Pel que fa a la investidura de Pedro Sánchez, ara mateix s'ha mostrat contrari a donar-li suport i ha demanat als republicans que no donin un xec en blanc si no hi ha una proposta concreta per Catalunya al darrere.
Les paraules del president han estat motiu de valoracions. Qui celebra que Quim Torra no es plantegi convocar eleccions anticipades és la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.
Considera que un avançament electoral només generaria més inestabilitat. Per aquest motiu, la presidenta de la Diputació ha celebrat les paraules de Torra, a qui exigeix que es posi a treballar per tots els ciutadans. Són declaracions de Núria Marín a la xarxa.
Una certa estabilitat jo crec que sempre és positiva. El que necessitem és que realment els polítics ens concentrem en allò que hem de fer, que és governar. Quan el govern de Catalunya decideixi treballar en benefici dels ciutadans, molt millor, i si això es produeix de forma immediata, no seré jo la que critiqui que tothom faci allò per al qual ha estat escollit per part de la ciutadania.
L'alcaldessa de l'Hospitalet demana a Torra, però, que acabi amb la paralització del govern, que diu manté congelats molts projectes.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
7 de cada 10 catalans voldrien un referèndum d'autodeterminació com a solució de la crisi a Catalunya, mentre tan sols 3 de cada 10 el defensen a l'Estat espanyol. Són algunes de les dades que s'extreuen d'un nou CEO presentat avui i que també assenyala que 8 de cada 10 catalans demanen diàleg.
Més del 80% dels catalans pensa que el diàleg és la millor opció per encarar la crisi entre Catalunya i la resta d'Espanya. En concret, el 42% considera que ha de ser una negociació sense condicions i gairebé el 40% pensa que ha de ser un diàleg dins de la Constitució. Pel que fa a les xifres, a la resta de l'Estat defensen el diàleg prop d'un 70%, mentre que el 23% prefereix Maduro. Pel govern català, les dades obliguen el govern espanyol a seure a la taula de negociacions. Així s'ha pronunciat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Cal que la classe política prenguem nota d'aquestes dades. No ens cansarem de reclamar un apropament que ens permeti seure en una taula a escoltar i a ser escoltats. Reclamem de nou el govern en funcions del senyor Pedro Sánchez, altura democràtica per desencallar un conflicte que només se solucionarà des de la política.
Sobre la pregunta del referèndum com a solució a la crisi catalana, 7 de cada 10 catalans el defensen, mentre que la resta de l'Estat la xifra baixa fins al 30%. Tot i això, gairebé la meitat dels espanyols acceptarien el resultat d'un referèndum acordat i, finalment, en aquesta nova enquesta, el sí tornaria a fregar el 50% enfront al 41% en contra de la independència.
La Fiscalia estudia impugnar que s'investigui a diversos periodistes per les filtracions del sumari del cas dels CDRs empresonats en l'operació Judas.
La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ho ha avançat aquest dijous després que ahir un tribunal de Madrid anunciés la imputació a 12 periodistes de 8 mitjans de comunicació diferents per suposada revelació de secrets en les filtracions del cas dels CDRs empresonats des del mes del passat mes de setembre, quan encara estava sota secret de sumari. La investigació als periodistes es va iniciar amb la petició de les defenses dels detinguts. L'Audiència Nacional, però, no va acceptar l'obertura d'una peça separada i va remetre el cas als jutjats de Madrid.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A Lleida, els treballadors de SADA han aconseguit finalment aturar el tancament de l'escorxador. Els sindicats signaran demà l'acord amb l'empresa després que l'Assemblea de Treballadors ha ratificat aquest dijous el preacord proposat que passa per la reubicació d'un 25% de la plantilla. La proposta ha estat aprovada per unanimitat. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així, els treballadors accepten la proposta de l'empresa de que un 25% de la plantilla sigui reubicada en altres plantes, que és la disponibilitat que hi ha. Els que ho facin rebran una ajuda de 2.000 euros per la mudança i 600 durant el primer any per ajudar amb el lloguer. A més, els treballadors que siguin reubicats tindran fins a l'abril per decidir si continuen amb aquesta situació o s'acullen a la indemnització per acomiadament improcedent. En els propers dies es prendrà la decisió sobre quins treballadors seran reubicats i quins no. Xavier Perelló, coordinador general d'UGT FICA Terres de Lleida, és membre de la comissió negociadora.
El que està és pensant i decidint, i per tant, aquests dos o tres dies de decisió, i acabat sí que ja sabrem exactament qui reubica o qui està disposat a canviar de ciutat.
Els qui ho decideixin podran optar a anar als centres de treball de València, Canàries i Sevilla, entre d'altres. El termini per prendre una decisió acaba el 30 de novembre, segons ha explicat Perelló, que ha manifestat que aquest divendres hi haurà la firma de l'acord amb l'empresa.
Sarrià de Ter diu prou a la pudor que genera la paperera Hinojosa. L'Ajuntament del municipi del Gironès sancionarà l'empresa i els veïns l'han denunciat a la Fiscalia Provincial. L'alcalde Narcís Fajula ho ha explicat al Next Matí de la xarxa.
Ja fa 3 anys que Sarrià de Ter suporta les males olors de la paperera Hinojosa. En un primer moment, el consistori va parlar amb els directius per solucionar-ho. De fet, l'empresa presentarà abans que acabi el mes un pla nou per acabar amb el problema. Però com que res no ha canviat, el consistori passa a l'acció. Han posat el cas en mans d'advocats per reclamar judicialment. L'alcalde, Narcís Fajula, ha avançat a la xarxa que si no ho solucionen, els sancionaran.
Ja no estem disposats a aguantar més. És a dir, aquest 30, si els nostres enginyers i tècnics no veuen clar que el termini d'execució de les pudors és immediat, ja procedirem a l'execució de sancions i després judicialment hem de mirar exactament on te podem abarcar, però haurem també d'anar-hi directament.
Els veïns han iniciat una bateria d'al·legacions a la llicència ambiental i fins i tot una denúncia a la Guàrdia Civil i davant la Fiscalia Provincial de Girona per contaminació industrial i ambiental.
El síndic de Greuges alerta de les sonades i espectaculars deficiències dels plans d'emergència nuclear a Ascó i Vandellós. Així les qualifica Rafael Ribó en l'informe presentat aquest matí al Parlament de Catalunya i que ja va avançar fa unes setmanes amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Terres de l'Ebre, Judit Castells, bona tarda.
Bona tarda. Valoració positiva del simulacre del Pla Penta d'Emergència Nuclear Exterior de Tarragona a la central nuclear d'Ascó, que s'ha dut a terme avui, i ha participat el Centre de Coordinació Operativa situat a la subdelegació del Govern a Tarragona, el Consell de Seguretat Nuclear i diversos grups d'actuació del Pla d'Emergència. El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabater, ha valorat positivament la capacitat de resposta i la coordinació entre tots els actuants, tot i que encara cal fer un anàlisi detallat dels resultats. Aquest simulacre se suma al que ja se va fer el passat 15 d'octubre i el proper se farà la segona quinzena del mes de desembre en un dia no feiner per comprovar els temps de resposta en un dia festiu. L'objectiu és millorar la resposta coordinada entre administracions davant d'una situació d'emergència, avaluant les diverses àrees per tal de treballar en la seva constant millora.
I encara a les Terres de l'Ebre, els veïns del Poble Nou, del Delta i Sant Carles de la Ràpita estan en peu de guerra per reclamar millores a la carretera que uneix els dos municipis. L'anomenen la carretera de la vergonya. Diumenge han convocat una marxa lenta per fer sentir la seva veu. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Les reivindicacions dels veïns del Poble Nou, del Delta i de Sant Carles de la Ràpita es faran efectives aquest proper diumenge, dia 24, en una marxa lenta en aquest tram de carretera. Coneix aquestes dues poblacions, el Poble Nou, terme municipal d'Amposta, i la Ràpita, una carretera que doncs, suporta el volum de més de 1.300 vehicles diaris durant l'hivern i molts més durant l'estiu, ja que és la connexió entre la part de la Nacional 340 i la platja dels Eucaliptus del Trabucador, al Delta de l'Ebre. Els veïns venen reivindicant des de fa temps que s'arregli aquesta carretera, una carretera perillosa degut a que és molt estreta i banda hi ha arrossals i també doncs, en diferents séquies i canalets. La marxa començarà a les 10:30 del matí a l'aparcament de la Marina de Sant Carles de la Ràpita, des d'on sortirà, com dèiem, en marxa lenta fins a la platja del Trabucador. D'aquesta manera es vol fer doncs, patent el malestar dels veïns d'aquesta zona que des de fa anys reivindiquen la millora d'aquesta carretera.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
11 ajuntaments han rebut per primera vegada els distintius SOGSmart concedits per la Generalitat i que reconeixen l'ús de la innovació tecnològica per millorar la vida dels seus ciutadans. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, els ha lliurat en el marc de l'Smart City Expo World Congress que s'està fent a l'Hospitalet de Llobregat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali.
Soc l'Ari i he vingut per acompanyar-vos en aquest viatge a la ciutat del futur.
Ja ho heu sentit, Ari, una robot humanoide, ha presentat l'acte en què Esplugues de Llobregat, Igualada, Lloret de Mar, Manresa, Mollerussa, Sabadell, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa i Viladecans han rebut el distintiu SOGSmart. La regidora de Tecnologia de Terrassa, Ona Martínez, ha explicat a la xarxa el projecte agarenc pioner a l'Estat.
És Terrassa Energia Intel·ligent, el TEI que li diem, que és pioner a nivell de l'Estat en treballar l'eficiència energètica i, per tant, combatre la crisi climàtica. Estem especialment orgullosos d'aquest projecte.
A Manresa tenen fanals intel·ligents que estalvien energia. Ho ha explicat el seu alcalde, Valentí Junyent.
S'activa en determinats racons de la ciutat en funció de detectar la presència d'algun ésser humà, per dir-ho així, i, per tant, no gastar llum innecessàriament des de les 7 de la nit a les 7 del matí en espais que no tenen una activitat important.
Moltes ciutats fan servir les tecnologies per votar consultes o pressupostos municipals.
Aumenta fins a 9 el nombre de detinguts en diversos municipis del Segrià i l'Urgell en el macrooperatiu antidroga que es va dur a terme ahir en diversos municipis de Barcelona, Lleida, Aragó i Balears.
En total, l'operatiu s'ha tancat amb 33 detinguts i la confiscació de diferents quantitats de drogues com cocaïna, haixís, èxtasi i marihuana.
I l'Ajuntament de Reus ha de modificar els punts de l'ordenança de civisme referents a la mendicitat i a la nuesa per adequar-la a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que els exigia més concreció en el redactat. Entre d'altres qüestions, aquesta ordenança vol prohibir la mendicitat que respongui a una estructura organitzada i que impliqui menors capacitats. La nova ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda, l'equip de govern de Reus ja ha introduït l'obligació de remullar les miccions dels gossos al carrer i la prohibició de circular per la vorera amb vehicles de mobilitat personal, entre els quals els patinets elèctrics. Tot plegat se sotmetrà a debat i a votació al proper ple municipal el divendres 29 de novembre. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de l'Ajuntament de Reus.
El motiu d'aquesta modificació, com hem dit abans, és concretar, donar major concreció a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, reitero, no qüestiona l'ordenança de civisme, no qüestiona que hi hagi una prohibició de la mendicitat, sinó que el que hem d'intentar és regular i evitar qualsevol forma de mendicitat que pugui afectar menors, persones amb discapacitats o que pugui venir d'estructures organitzades.
El text final apunta que no es permet la mendicitat de forma agressiva, insistent o intrusiva envers els vianants i que no es pot anar nu o amb el tors nu per la via pública o espais públics, a excepció d'on estigui expressament autoritzat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La gala d'entrega dels guardons gastronòmics més prestigiosos, les estrelles Michelin, ha reconegut a 3 nous restaurants catalans, la Urt i els 5 Sentits de Barcelona i el Deliranto a Salou. Mentre que el restaurant Angle de Jordi Cruz ha sumat la segona estrella, l'han perdut 4 restaurants i els altres han mantingut les que tenien. A Girona són 14 els restaurants que mantenen l'estrella, 2 d'ells al Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. El Baix Empordà perd una estrella Michelin, però manté les dues més històriques, la del Bòtic de Cursà i el Casa Mar de Llafranc. La guia Michelin va celebrar ahir una gala a Sevilla on va estrellar 52 restaurants catalans amb el celler de Can Roca de Girona, l'Àbac de Barcelona i el La Sarte de Barcelona com a líders en l'elenc d'estrelles. La novetat a la comarca és que perd la darrera estrella en arribar, la del restaurant Terra de l'Hotel a l'Àbriga de Sant Pol. Aquest establiment, dins l'hotel de luxe a l'abadia de S'Agaró, va començar molt fort amb el xef Paco Pérez, el català amb més estrelles Michelin. Amb una proposta gastronòmica ambiciosa van aconseguir el preuat guardó l'any passat, però la marxa del xef de Llançà ha precipitat la seva caiguda. És un dels pocs establiments que perd l'estrella sense haver tancat. En canvi, el Bòtic de Cursà i el Casa Mar de Llafranc les mantenen. El primer ja fa uns anys que té el guardó amb una cuina creativa i d'autor de base empordanesa. I el segon, nou, amb una cuina innovadora, però sempre defensant el producte de proximitat.
Demà el Banc d'Aliments engega una nova edició del Gran Recapte a Catalunya. Es tracta d'una de les cites solidàries anuals. Al llarg de tot el cap de setmana, prop de 30.000 voluntaris recolliran menjar durant dues jornades en diversos supermercats i establiments catalans. A Osona hi haurà 52 punts de recollida perquè tothom pugui fer la seva aportació. El 9FM, Adrià Millán.
Centelles, les Masies de Voltregà, Malla, Manlleu, Roda de Ter, Taradell, Tona, Torelló, Vic, Prats de Lluçanès i Folgueroles com a novetat són els municipis on estaran situats divendres i dissabte els 52 punts de recollida del Gran Recapte. Xavier Ferrés, vicedelegat del Banc d'Aliments a Osona, explica que cada any hi ha més voluntaris, però que malauradament també augmenta la taxa de pobresa a Catalunya.
L'any passat les xifres ratllaven els 100.000 quilos. Per poc no arribàvem als 100.000 quilos, 99.000 i escaig, no? Això és una progressió important. Igual que, malauradament, puja la xifra de persones que ho necessiten, perquè moltes vegades ens plantegem si puja, si baixen les necessitats, i llestimosament no baixen, estan pujant.
A Osona hi ha al voltant de 5.000 persones que reben ajuda del Banc d'Aliments. Oli, conserves, llet, farina, sucre, aliments infantils, arròs o brou en pack són alguns dels productes més demandats. A hores d'ara, el ritme d'inscripcions de voluntaris és bo. Tot i això, encara hi ha torns per cobrir a cadascun dels municipis, sobretot a Torelló, un lloc on el vicedelegat del Banc d'Aliments a Osona considera que cal fer una crida especial.
En cultura, el Centre Cultural de Terrassa exposa a partir d'avui per primera vegada a l'Estat els gravats desastres de la guerra de Francisco de Goya, propietat de la Fundació Mafre. Són 80 gravats amb els quals el pintor aragonès va voler denunciar el sense sentit i la brutalitat de la guerra de la independència. Un treball que el va convertir en una icona de la modernitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Sens dubte, una de les exposicions de l'any a Terrassa que es podrà veure fins al 9 de febrer. Escoltem a Leire Bozal, la conservadora de col·leccions de la Fundació Mafre.
En Goya no hay un sentimentalismo, no hay una anécdota, no hay ni siquiera un juicio. Es decir, no hay unos que sean vencedores y otros que sean vencidos. No hay unos que son los héroes y otros que no lo son, sino que todo el mundo sufre por igual. todo el mundo, o sea, todos podemos ser el otro.
Tant a les mines titulades i numerades, gravades a l'Aiguafort amb algunes aportacions de punta seca i a Igualida, estampades amb tinta negra. Se'n van fer 7 edicions i posteriorment es van trencar les planxes. La de Mafre correspon a la quarta, que compta amb 275 exemplars repartits arreu del món. El MoMA, el Metropolitan i el Pompidou són alguns dels museus que en conserven.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, el Reus s'imposa al Lleida.
Els del Baix Camp van patir per imposar-se per 2-1 als lleidatans. Els del Baix Camp sumen un nou triomf que els catapulta a la cinquena plaça, mentre que els llistats segueixen vuitens.
La nova ràdio, Andreu Rauet.
Victòria vital del Reus Deportiu Miró d'hoquei patins a la novena jornada de l'Hockey Lliga. El conjunt roig i negre va superar aquest dimecres al vespre a Lleida i Llistablava per un ajustat 2-1 en un partit molt igualat i amb molt de joc físic al Palau d'Esports de Reus. Els tres gols van arribar a la segona meitat, moment en el que el Reus es va posar amb el 2-0 per davant el marcador, amb gols d'Àlex Rodríguez i Marc Julià. El Lleida no va poder evitar la derrota, tot i ratllar distàncies a 10 minuts pel final, amb el 2-1 definitiu obra de Giuliani. Així valorava la victòria el tècnic del Reus Deportiu, Jordi Garcia, en roda de premsa.
Content pels tres punts, eren tres punts molt importants, portàvem dues derrotes seguides, a Calafell i a Lodi, i l'equip, evidentment, quan no està acostumat a perdre tant i quan perds dos partits seguits, comences a tenir inquietuds i nervis, no? Llavors, per tant, crec que són tres punts, tal com està la classificació i tal com està l'Hockey Lliga enguany, que qualsevol cosa pot passar, són tres punts molt bons.
L'entrenador del Reus Deportiu va fer una crida a l'afició per omplir el Palau d'Esports de Reus. Aquesta setmana, el conjunt reusenc ha pres la decisió de jugar els partits de Lliga en divendres per incentivar l'assistència als partits del Palau.
A la propera jornada, els d'Albert Folguera rebran el Barça, mentre que els reusencs visitaran les Comes d'Igualada. Demà divendres es tancarà la novena jornada de l'Hockey Lliga masculina amb el partit entre el Girona i l'actual líder, el Liceu de la Corunya.
A l'Hockey Lliga femenina, el Palau de Plegamans segueix la seva ratxa triomfal abans de viatjar a França.
Les palauenques s'imposen per 6-1 al Vilanova i mantenen un expedient immaculat amb 9 victòries en 9 partits. Les vallesanes són líders ara amb 8 punts més que el Gijón, mentre que les del Garraf es mantenen quartes per la cua. El Palau té aquest cap de setmana compromís continental. Juga dissabte la segona jornada de la fase de grups de la Copa d'Europa a la pista del Merguignac francès.
I l'esquiadora barcelonina Astrid Fina, distingida amb la Real Orden del Mérito Deportivo. Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les violències masclistes són responsabilitat de tota la societat i la resposta ha de ser col·lectiva. Des de la Diputació de Barcelona treballem amb els municipis per uns territoris lliures de violències masclistes, igualitaris i segurs per a les dones.
Més informació a diva.cat/25N. Diputació de Barcelona.
Una oreneta, la primera, ha arribat al poble, i l'home que treballa al camp, i la noia que passa pel pont, i el vell que seu en un marge fora vila. I fins aquells que l'estretor de les fàbriques tenen la sort de veure una mica de cel. Han sabut la notícia. L'oreneta ha volat una mica indecisa, ran mateix de l'aigua del riu. S'ha enfilat pont amunt, ha travessat xisclant la plaça, i s'ha perdut pels carrers en silenci, i s'ha perdut pels carrers en silenci. silenci. I la mestressa que torna de comprar ho ha dit als bailets de l'escola i aquests a les dones que renten el safreig públic i elles ho han cridat a l'home que empeny un carretó pel carrer. I l'home ho ha repetit qui sap les vegades i n'ha el ritme feixut de la roda. Heus aquí el que diu la primavera ha arribat al poble.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.